Que tenim un... Vinga, va, les 11 i 3, les 6 i 3, continuem el, de far a far, fins al punt del migdia. Estarem aquí tot el dia, bueno, tot el matí amb Valtros, acabarem al matí doncs, amb la tertúlia ciutadana. Ara ha sigut aquí una transició una mica accidentada, però bé, paciència. I res, estem molt ben acompanyats per, en fi, un antic col·laborador, no sé si posar això d'antic, perquè un col·laborador de Ràdio Illa pràcticament ho és sempre, i si més no, és una persona a qui tenim molt de respecte i que sí que en el seu moment, doncs, en fi, es va implicar molt en aquesta iniciativa, en aquest projecte. Fa molts anys que viu aquí a Formentera, el recordareu tots, perquè tenia la tintoreria de Sant Francesc i el teníeu allà sempre fent feina i sempre doncs, llegint el diari amb una cadira com un senyor. I en fi, ara s'ha jubilat i ha passat doncs, d'una punta a l'altra de Silla, ha passat doncs, d'escap de barberia a la Mola, a descansar i a gaudir doncs, aquesta jubilació merescuda i té molt de temps per dedicar a una de les seves aficions, una de les seves passions, que és la lectura, i sobre això volem parlar amb ell, sense menys preàmbuls, volem saludar l'Enric Barot. Molt bon dia, Enric.
Bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Escolta, quants anys fa que vas venir, que vas funyar a Formentera per primer cop i quants anys fa que t'hi vas establir?
Doncs mira, jo crec que la primera vegada que vaig venir a Formentera, jo era molt jovenet, tenia crec que 19 o 20 anys, just abans d'anar-me'n a l'Emili, i que vaig fer un viatge a Eivissa i vaig picar un bot a Formentera, i quan vaig descobrir aquesta illa, doncs mira, vaig tenir una sensació que no he tingut en altres llocs i que m'ha passat una sola vegada a la vida, que és que vaig pensar, aquest és el meu lloc al món.
T'ha passat altres poques vegades a la vida en general, o sigui, vas enamorar també.
Sí, va ser un atac d'amor, un enamorament que es va iniciar quan jo tenia 19 anys. I després, als 30, quan ja la meva vida va canviar, vaig decidir que era el lloc on m'instal·lava, que era el meu lloc al món. I així ho vaig fer. Vaig deixar tot, la carrera, el funcionariat, tot.
De què eres funcionari?
En aquells moments de l'Ajuntament de Barcelona, però en realitat treballava pel Ministeri de Justícia.
Molt bé. I vas abandonar una carrera de funcionari?
Sí, i que a més m'anava molt bé per anar-me'n a Formentera a muntar una tintoreria. Encara hi ha gent que es pensa que estic boig. El temps ha demostrat que els locos són ells.
Això fa 40 anys.
Això fa 30 i pico d'anys, sí.
O sigui que vas venir a parar aquí, doncs, a finals dels 80, mitjans finals dels 80, vas establir aquí definitivament.
Amb exactitud va ser l'any 95.
L'any 95.
Quan, després de la guerra de Bòsnia, que vaig estar allà amb els camps de refugiats, i quan va acabar la guerra vaig tornar cap aquí, i quan ja em plantejaven anar-me'n a Colòmbia perquè s'havia fet ja un acord amb la guerrilla i el govern colombià necessitava suport per ajudar el govern a fer la transició de tota la gent que havia estat a la guerrilla i integrar-los una altra vegada a la societat civil, tenint en compte que entremig hi havia un problema de narcotràfic i tot això, i em volien enviar cap allà, i en comptes d'anar-me'n cap allà vaig demanar l'excedència, vaig venir cap aquí.
L'excedència suposo que ja ha caducat, no?
Bueno, sí. No, bueno, de fet aquestes coses no caduquen, no?
Va, però ara ja no t'interessa recuperar el teu lloc.
No, ara ja no podria, perquè
ja no estic jubilat.
Estic jubilat, no? Tinc més de 65 i ja no podria demanar els reingrés.
I vas muntar, doncs,
el Tot Drap.
El Tot Drap, aquí, a veure, és un diríem, els experts en semiòtica i en màrqueting dirien, quin nom més ben trobat, no?
Sí.
Bueno, Tot Drap, o sigui, dels draps, no? com a peça, com a roba, no? En general, un drap.
Un drap.
Tot
i...
Drap. T'ho faig ràpid i t'ho netejo tot, no?
Ah, exacte. Té aquest doble sentit de que, a més de deixar els draps bruts de la illa, té aquest concepte mariner, no? D'aixecar la vela i d'anar a tota vela, no? A tot drap.
Molt bé. I et vas jubilar de la tintoreria fa 3, 4 anys?
Sí, sí, 4 anys, just abans de la pandèmia.
I com ha sigut el deixar de treballar? Has tingut algun moment de dir, ai, m'avorreixo, o no?
No.
Això no, a tu no t'ha passat?
No, 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 no. Per sort, no, no, al contrari, al revés. Encara em falta temps. És a dir, hi ha una quantitat de coses que tenia i tinc al calaix per fer, coses, que vaig pensar, bueno, ara la jubilació, ara quan em jubili, doncs és el moment de fer-ho. I, bueno, amb això estic, entre altres coses, i suposo que aquest és el motiu pel qual avui estic aquí, he pogut per fi muntar el meu racó de lectura.
És que sí, és que l'origen d'aquesta entrevista és perquè aquí, doncs, els que treballem aquí a Ràdio Illa, doncs tenim... hem d'estar a xarxes, encara que no vulguem estar a Facebook, doncs hi hem d'estar, i perquè publiquem coses a Facebook. I un dia, doncs, mirant coses de Facebook, doncs em vaig fixar, doncs, que una foto molt, que em va fins i tot emocionar, no? Molt, molt, molt inspiradora, que era de l'Enric, amb un raconet, efectivament, a casa seva, a la seva nova, doncs, llar a la Mola, on apareixia, doncs, un racó, com un niu, amb una llibreria, amb les estanteries, i amb altres elements que ara parlarem, i ell ho deia, és la meva biblioteca.
Bueno, aviam, això de la biblioteca, bueno, és molt... és feixuc, perquè una biblioteca... jo prefereixo dir-li un punt de lectura, un racó. En aquest cas és el meu racó, on tinc guardats els llibres i els còmics i coses. Una biblioteca és un altre concepte, no? És un altre... no ho sé.
Però va una mica... va una miqueta de la mà, no? Encara que sigui una biblioteca modesta, encara que... o sigui, jo és que... saps per què em va inspirar? Perquè jo somio aquest moment que pugui tenir, doncs, un espai gros on pugui tenir tots els meus llibres, en aquest món que tot és digital i tal, la materialitat ben entesa, doncs, i la fisicitat, no?, és important, no?, tenir els meus llibres, els que he llegit, els que he tocat, i una butaca, i poder-los contemplar, encara que sigui, no?, encara que siguin pocs, la teva biblioteca.
Efectivament, Bernat, tens tota la raó. Jo també sóc molt, en aquest sentit, sóc molt, no sé si la paraula és fetichista o què, però jo necessito tocar els llibres, necessito olorar-los. Uh-huh. No? No sé, si vols ja entrem en matèria.
Perquè tu el llibre els subratlles i escrius?
Segons quin, sí. Segons quin, sí.
Kindle i coses així n'has fet servir mai o no?
De què?
De pantalles per llegir, de llibres electrònics.
No.
No, jo tampoc,
No,
o sigui,
no.
L'únic que faig és sí que, per exemple, doncs, llegeixo articles a diari amb el mòbil. Això sí que ho faig. I prefereixo llegir-ho amb l'ordinador. Però, com que llegeixo diversos diaris, doncs, ara no els puc anar a comprar tots en paper, però això és l'únic que faig. Tu ni això, tu segueixes amb el diari i paper.
Sí. És més. Mira, fins i tot a l'hora d'escriure, perquè això de llegir va molt vinculat també a lo d'escriure.
O sobretot lo d'escriure va molt vinculat a llegir.
A llegir, vale, sí. D'acord. Doncs mira, jo quan per encàrrec em diuen, escolta, Enric, hauries de preparar-me un text sobre això o l'altre. Ja sigui perquè per encàrrec o ja sigui perquè em ve de gust, jo escric a mà. Jo sóc de foli i de bolígrafo, i de tatxar, i d'arreglar... I després, quan tinc el text fet i em complau, llavors sí, me'n vaig a l'ordinador, al portàtil, l'introdueixo i l'envio. Però és com llegir. No? Per mi, escriure, jo escric a mà i llegeixo sobre un llibre. No? M'agrada tocar el llibre, els llibres... Jo recomano un exercici a tothom que li agradin els llibres, que, mira, un llibre té continent i té contingut.
Clar.
I hi ha a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que quan trobo una bona edició d'un llibre, com per exemple
Compte, no t'allunyis del micro, digue'm.
Com per exemple aquest, no?, que és, he portat el primer volum de la història dels còmics.
Perquè t'agraden les botigues de llibres, de llibres de vell, t'agraden?
Me'n fascinen. Jo,
sí, eh?
Jo viuria en una biblioteca.
Ahir, per exemple, el diumenge és el dia que el Mercat de Sant Antoni al voltant és el llibre que hi vas de tant en tant, un parell
sí,
de voltes l'any, te'n vas allà.
És imprescindible, és imprescindible. Bueno, el Mercat de Sant Antoni és un dels llocs de referència, no?, per trobar incunables coses que no pots trobar. Però torno al que et deia. Hi ha una primera fase, quan un troba un llibre, una edició, que és la... Jo recomano tancar els ulls, no?, i descobrir el llibre primer amb el tacte. No? Un llibre s'ha de tocar... has de veure quines tapes té, pots descobrir com està construït, veus la textura de les pàgines, sents l'olor de la tinta, i aquesta per mi és la primera fase, el primer contacte amb un llibre. Després està el contingut, no?, que a vegades no es correspon. Hi ha edicions que de pell precioses que obres, llegeixes i dius, mare de Déu, que malament, no?, com s'han gastat els diners en algo que no val la pena, i en canvi hi ha coses que sí valen molt la pena i en canvi tenen una coberta molt senzilla, no? Aquest és un dels de les gràcies dels llibres, no?, de la lectura. No
sí,
sé.
Aquest dia ens has dut 5 llibres, ara els analitzarem, ara ens explicaràs per què els has dut. Però aquesta sensació d'un llibre, per exemple, a mi un dels llibres que més m'ha agradat o he experimentat d'una manera molt plaent rebre'l, o anar, o sigui, rebre'l, jo compro doncs a llibreries, no compro a Amazon els llibres, i és el... les entrevistes al Paris Review. O sigui, aquesta revista, diríem, mítica, durant 100 anys, va fer entrevistes a molts escriptors, no? I a Cantilado, que és una editorial doncs, de referència, de garantia, de qualitat, doncs va treure doncs, 100 entrevistes a escriptors fetes pel Paris Review, en aquest cas... una per cada any, durant un segle, no? I durant 100 anys. I del 1920 a 2020, crec que era. I aquell llibre, això que has fet tu ara, que has tancat els ulls i que has tocat i has palpat el llibre i tal, vaig estar estona tocant-lo, no? Perquè era com paper de Bíblia. Em va agradar molt, perquè és que això és com una Bíblia. O sigui, tinc aquí entrevistes de 40 pàgines en Faulkner, en Hemingway, en Céline, en fi, dic, aquí tinc una Bíblia, no? I vaig tenir aquesta sensació. En fi, què ha de tenir un raconet, un niu de lectura per tu? Què és imprescindible que hi hagi?
Bueno, has de tenir els teus llibres, que poden ser llibres, poden ser còmics, poden ser revistes, el que sigui. Té que ser un espai còmode, amb el que tu...
Varios, diríem, tipus de seients o només un? Una butaca i un sofà? Què tens tu?
Jo tinc una butaca i un sofà. Perquè hi ha vegades que et ve de gust llegir estirat, no? I amb el llibre a sobre, però clar, aquí pots estar-hi una estona fins que se t'adormen les mans, no? Llavors necessites seure...
Una butaca.
Amb una butaca.
Una bona butaca,
una bona,
confortable.
Una butaca còmoda, confortable. Bueno, cuidado. Tampoc massa confortable,
ja,
perquè
si no,
pots acabar
dorms,
dormint-te. No? Ha de ser lo suficientment còmode com per sentir-te bé, però lo suficientment rígida com perquè no et permeti dormir-te.
De vegades sí, de vegades és l'objectiu. Vaig agafar el llibre a veure si faig 15 minuts de...
Ah, sí,
20 minuts.
I el llibre ajuda molt.
M'ajuda moltíssim.
Si
tens un problema d'insomni... ajuda moltíssim. Llavors, tenim el sofà i la butaca, tenim...
Una bona llum.
Una bona llum. Una,
no.
Una bona llum natural, o també un flexo, no?, que estigui ben projectat.
Jo el que tinc és una llum direccionada cap al sostre, molt suau, i després tinc un foco
Un foc.
Un foc que puc manipular i dirigir directament cap al
llibre.
Cap al que estic llegint.
I després un lloc on no hi faci fred. Tu tens una estufa?
Sí. Bueno, no, tinc aire condicionat i tot, i calefacció.
Però no vaig veure una estufa, també?
La tenia.
Ah, d'acord.
La tenia.
I després no cal massa gran cosa, no? A veure, que tampoc sigui un niu de pols.
No, clar.
S'han de netejar els llibres perquè realment es repleguen molt de pols.
Sí, i molta humitat.
Molta humitat. O sigui, un deshumidificador important.
Sí, important, sobretot quan
aquí
parlem...
Aquí a Formentera.
A Formentera, sobretot. El tema del deshumidificador és quasi com obligatori, no? A casa, si vols mantenir les coses bé. Sobretot quan parlem de paper. Que el paper, de seguida, la humitat el pot contaminar i pot crear fongs. No sé, és una biblioteca s'ha de cuidar.
S'ha de cuidar. I ha de ser un lloc on t'hi puguis estar sense fer-hi res, no?
Sí.
Durant una estona, almenys, no? Assegut allà.
Sí, tranquil·lament, observant, reflexionant. També és un bon lloc per xerrar, no? Quan ve algú, un amic o una amiga... És un lloc, perquè tal com jo m'ho he construït, és un lloc confortable, que convida, no tan sols a llegir, convida a parlar. I això va molt bé. És un mitjà, inclús, ja no parlo del llibre del contingut, només parlo ja del continent, del llibre i del que envolta a el que és una petita biblioteca o un punt de lectura o un racó de lectura com el que jo tinc, no?
I aquest racó de lectura, aquesta mena d'espai teu, tan teu, aquest niu, aquesta petita biblioteca, també té alguna foto, alguna quadra, alguna cosa, algun quadre, algun record, alguna cosa que t'inspiri?
Sí. En el meu cas, jo que sóc molt així, ho tinc farcit de quadres, de dibuixos, d'amics, de pintures, tinc les meves dues guitarres, és un lloc amb el que jo m'hi trobo molt bé.
El teu món, no? El que és el teu món, el teu imaginari.
Sí, però portat a la realitat. És a dir, m'he construït un petit espai amb el que... La veritat és que jo em sento molt feliç allà. No? És com un niu, un refugi.
A veure, qui no estarà d'acord amb mi que això no és inspirador? Sentir, tenir aquest espai perquè tu pots tenir el teu pis, la teva casa i tenir, doncs, un saló, un menjador on ajuntar-te, un lloc on hi hagi una tele, doncs, per veure, la teva habitació, etc. Unes estances, no? Però aquest lloc.
Sí, sí,
aquest
sí.
Aquest lloc és com... val per tots, no?
Sí. És algú que... bueno, mira, de fet, m'ha costat 66 anys aconseguir-lo. Jo he viscut a diferents llocs, de diferents maneres, sempre he tingut els llibres, perquè sempre m'han acompanyat al llarg de la meva vida, però és la primera vegada que he pogut esmerçar el temps i els recursos suficients com per dissenyar i portar a la realitat la realització d'aquest espai, no? d'aquest punt.
És que en aquell post, en aquella publicació, es veia com que... Que ho ensenyaves com que acaba de tenir un fill, no?
Sí.
Amb molt d'orgull, no? Ja tinc finalment el meu racó de lectura. I en aquestes estanteries no deuen haver-hi tots els llibres que t'han copiat tota la vida una selecció, no?
Sí, home, perquè, mira, jo vaig arribar a un punt, un moment, amb el que el volum de la biblioteca que tenia ja la feia molt difícil de gestionar. És a dir, he regalat un munt de llibres, un munt. En aquests moments crec que l'última vegada que els vaig comptar anava pel voltant dels 4.000 volums. Clar, tots no els pots tenir. N'hi ha alguns que fas una selecció i aquests sí que els tinc a casa. En tinc uns quants al trastero, perfectament guardats amb caixes i embolicats, i els altres els he regalat. Perquè, si no, ja no pots... A partir dels 4.000 es fa molt difícil gestionar...
Bé. A més, per exemple, amb una mudança, com tu, que has fet fa poc.
Sí.
Una mudança quan ja tenim una edat, no? Carregar capses...
Bueno, mira, perquè et facis una idea, i els oients també... Per cert, són oients o oïdors?
Jo crec que oients, sempre hem dit oients, però potser m'equivoco, ara que ens ho planteges.
Bueno, vale, doncs oients. Perquè ens fem tots una idea, amb aquesta última mudança que vaig fer, bueno, vaig estar setmanes embalant tots els llibres amb caixes de cartró i després embolicats en paper d'aquests de bombolles de plàstic per tal d'aïllar-los, i els he tingut fins que no vaig trobar la casa amb la que vivic ara. Els vaig tenir 2 anys amb un contenidor d'aquests de barco, que un bon amic em va deixar el terreny per posar allà el contenidor i poder guardar les meves coses, i els he tingut durant 2 anys guardats en un contenidor fins que no vaig acabar de fer les estanteries.
Uau.
I col·locar-los una altra vegada.
Allà patint, no? Estiguin allà...
Sí, exacte, un patiment, ho va dir.
Ja. Vinga, va, doncs sí, oïdor o oient, les dues maneres es pot dir. Ja, una cosa que m'ha après. Història del còmic és aquest que ens has portat fins a 6 llibres.
6 llibres.
Ha vingut carregat amb una bossa del centre de gestió d'empreses. Una carpeta bossa, per això era la del Ministeri d'Hisenda, aquesta. I ens has portat la història del còmic.
Sí, mira...
Del còmic és una història universal o el còmic espanyol?
No, mira, això és... Per mi, jo quan parlem de còmics i vols fer un recorregut sobre la història del còmic, sempre recomano aquest. Són 4 volums, jo n'he portat un. Això és una obra d'en Xavier Coma, i que és la història dels còmics. Jo recomano a tothom que estigui interessat en el món del còmic que accedeixi a aquests 4 volums.
Doncs mira, ara tinc en Pepo, que el veig des d'aquí, al seu despatxet, que està parlant per telèfon, i per tant no crec que estigui sentint l'entrevista, però ensenya-li, que li faràs molta gola, perquè ell és un des de petit que ha llegit còmics, i segurament el coneix, o li farà molta gràcia veure aquest volum de història del còmic. Mm-hmm. Què més has dut? A veure, un més petitiu.
Mira, un llibre...
Un
llibre imprescindible, crec jo, per tota la gent que li agrada la lectura, que és el llibre aquest de El infinito en un junco.
Parlàvem fora de micro d'aquest autèntic fenomen, no només a Espanya, sinó ja a nivell europeu, de la Irene Vallejo, que ho va aconseguir com qui... Bueno, ha sigut un fenomen. Quina edició és la teva?
Pues mira, la meva, aquesta en concret, n'he tingut diverses, perquè jo, a més, jo tinc la mala costum de que quan algú em cau bé, li regalo un llibre, no? Llavors em vaig perdent llibres que després
he de recuperar.
Pues mira, aquesta edició és del...
No, però quin número d'edició? No ho posa a la portada?
No, aquí no, ho ha de posar per aquí dins. Això...
Perquè d'edicions em deuen portar, no sé si 60 de tirades, o sigui, és una autèntica barbaritat, el que sigui un fenomen, aquest de Irene Vallejo, que ens explicarà com va. Explica'ns, què va aquest llibre?
És que el llibre ho val. De fet, és un recorregut sobre la història dels propis llibres. Uh-huh. Des de l'aparició del primer llibre dels papiros... I sobretot a mi el que m'agrada molt d'aquest llibre és que, a més de fer aquest recorregut a través de la història dels llibres, ho fa contextualitzant cada moment en funció de la història que el món passava en aquell moment, i quan apareix, no sé, no, canvia molt, no?, de llegir un text escrit en un papir o llegir un text el primer dia que en Gutenberg va fer la primera impressió, no?, amb una impremta.
O sigui, hi ha 2 grans invents en la història, o potser 3, no?, el foc, l'impremta i l'internet.
Sí, segurament. Sí, ara estem amb aquesta frase.
La roda del foc i ara l'intel·ligència artificial, però ja podem posar com internet, això. Però, per descomptat, impremta i internet són els dos, en 500 anys, els dos invents que han canviat la història de la humanitat.
Exacte. I ara estem, jo crec que ara estem amb els inicis, de fet, de lo que és l'era digital. No sé, jo volia fer-te aquesta reflexió perquè jo que ja tinc l'edat que tinc i no és que vingui de l'era analògica, és que jo vinc d'abans de l'era analògica, no? Jo em vaig aprendre, i amb això et voldria explicar, i els oients també, que aquesta afició, quasi obsessió que tinc jo amb els llibres, em ve donada, crec que en principi, aquest cap de setmana, com que em vas trucar perquè vingués aquí, he estat donant-li voltes, no? I a mi per què m'agrada tant llegir, no? Per què? I donant-li voltes he descobert que hi ha un responsable, hi ha un culpable d'aquesta malaltia que jo tinc amb els llibres.
A veure.
Que és el meu avi. És a dir, jo recordo el meu avi, que era una persona culta, i va exercir d'avi, no? Va fer la feina. I recordo que jo vaig aprendre a llegir sentat sobre els genolls de l'avi, que ja era un home gran i portava unes ulleres molt grosses i llegia els diaris i els llibres amb una llent d'augment, amb una lupa, perquè ja...
Això no ho hem de pensar, quin barri de Barcelona ho hem de pensar?
A Sants, el barri de Sants.
Quin carrer de Sants?
El carrer de Huiz i Velarde.
De?
De Huiz i Velarde, al costat del Mercat Nou.
El Mercat Nou, jo vaig jugar al carrer Sant Medí.
Ah, estàs ben a prop.
Però és perpendicular, no?
Sí.
És perpendicular a Sant Medí. Sí,
exacte.
Sí. Ah. Bon lloc, bon lloc.
Bon lloc, bon lloc.
Hi havia vies ja, llavors, no?
Sí, tota la vida n'hi ha hagut. Bueno, ara ja ho han arreglat molt, pel
sí,
que m'han
ui,
dit.
Sí, no té res a veure amb aquell calaix que han fet. Bueno, t'estava explicant una història molt bonica, perdona.
Bueno, no, això, el de l'avi, no? Jo vaig tenir aquesta gran sort de que vaig tenir un avi que exercia d'avi i que, a més, em va il·lustrar. Jo recordo quan m'ensenyava a conjugar les paraules, llegíem el diari tots dos, i no només em van ensenyar a llegir, sinó que em feia reflexionar. Em deia, tu has entès... Ja em deia, tu saps llegir, però tu has entès el que has llegit? És a dir, què has après de lo que ja comprens, de lo que ets capaç de llegir, quin significat té per tu? Clar, això amb un criu petit, pues t'ajuda molt, t'ensenya molt.
I aquest llibre t'ha fet pensar, no?
Sí. Sí.
Transportat. Aquest, l'Infinito en un Junco, és un, també s'ha traduït al català i a no sé quantes llengües més. És una història molt polida, en aquest cas de Irene Vallejo, que va escriure en part mentre tenia el seu fill malalt a l'hospital, malalt greu, i les nits aquestes, diríem, de vigília, va anar escrivint aquesta història tan, tan polida. Què més ens has dut?
Mira, he portat un altre llibre que ja porto temps llegint-lo, que és el llibre de los filósofos muertos, del Simon Critchley, que és el escriptor crític del New York Times, que parla sobre temes de filosofia. Doncs aquest senyor ha fet un llibre que és un recull de 200 filòsofs importants al llarg de la història, i a part de que és un recorregut molt agradable, perquè fas aquest viatge a través de la història de la filosofia, està fet amb molt sentit de l'humor. És a dir, és un d'aquests llibres que pots estar llegint-lo i de cop i volta t'agafa un atac de riure que la gent del voltant es pensa que aquest tio està boig, no? Està rient com un cosaco ell sol llegint un llibre.
Pues doncs té molt de mèrit.
Aquest és un d'aquests llibres que val la pena.
Molt bé. Vols un altre aquí? Veig Carnatge.
Sí, bueno, aquí he posat aquest llibre, que és d'en Vicent Ferrer Mayans.
Aquest l'he llegit i li vaig fer una entrevista sobre aquest llibre.
Ah, sí?
En Vicent Morna, i vaig trobar que és una llàstima que no l'hagi escrit més.
Pues sí.
Perquè aquest llibre està molt ben fet.
Molt, molt. I a més, per mi té aquesta... diferència, no? Perquè en realitat és un llibre que és una obra de teatre. Clar, tu imagina't un llibre que et permet imaginar-te els personatges a través de com l'escriptor, en aquest cas en Vicent, planteja l'obra de teatre. I ja no és només el contingut. Tots sabem que els llibres tenen aquesta gran capacitat que juguen amb la nostra imaginació. Tenim un llibre, no, a diferència de les històries il·lustrades, el llibre sempre és un diàleg entre el qui escriu el llibre i qui el llegeix? A través d'una trama, que pot ser una narrativa, pot ser un assaig, pot ser poesia, el que sigui. Però, en el fons, és un diàleg entre l'escriptor i el lector. I entremig hi ha la trama, l'objecte. I en aquest cas, a mi em sembla apassionant ser capaç de llegir una obra de teatre. No? Perquè estem acostumats a la novel·la, a l'assaig, però l'exercici de llegir una obra de teatre...
Sí, sí. N'hi ha diversos d'impepinables de llibres de la història de la literatura que són llibres que s'han de llegir sí o sí, que són obres de teatre. Estic pensant, per exemple, doncs, amb Hamlet, no? des de Shakespeare, o més recents, en aquest cas, amb L'enemic del poble, d'Ibsen, per exemple, que també és una obra de teatre, i és un llibre que s'ha de llegir absolutament vigent. I què més has dut?
Mira, un al que tu has fet referència, l'editorial Acantilado, que és un,
sí,
és un referent...
Un referent, absolutament. I... Jo els compraria tots.
Sí, jo també, en tinc molts, eh? I en aquest cas, jo recomano a Stephen Zweig, que és un escriptor centre-europeu, austríac, que jo crec que el període entre guerres, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, aquest període intermig, no es pot entendre bé sense llegir...
Sense Zweig.
Sense llegir Stephen Zweig.
És tota aquella Viena, no?, de final de segle, que es diu, no?, de final del segle XIX i de tota aquesta primers 20 anys del segle XX, no només és ella, és Freud, són els pintors, són Kokoschka, són els arquitectes, són... Els altres escriptors, com Joseph Roth, que per mi és un dels meus escriptors preferits, etc etc. No? És tot una... Gustav Klimt... Amb
la pintura.
Amb la pintura. Hi ha tot un... Era la capital cultural d'Europa. I ell era potser el gran, diríem, narrador, no? Cronista, no?
Ah, exacte.
Que va morir...
Es va
suïcidar amb la seva dona al Brasil.
Perquè pensava que els nazis guanyaven la Segona Guerra Mundial.
Perquè el seu malson era que els nazis marxarien un dia per Brasil, a Florinàpolis, sí, sí. Em sembla que hi havia anat, i es va acabar suïcidant. Doncs quin has dut, Stephen Zweig?
Els cuentos complets.
Ah, molt bé, mira, no se'l coneix tant com a cuentista.
Aquesta és una edició molt estranya, molt rara, que vaig trobar, i que és el recull dels contes.
Molt bé.
Que és una meravella.
Ja per acabar...
I per últim, un tema que a mi moltes vegades he fet riure a la gent per aquesta afició que tinc pels diccionaris.
Ah, mira.
No? A mi m'encanten els diccionaris.
I la gent, els boixos, les noves generacions, ja no saben el que és, pràcticament.
No.
Vols que li diuen al Google, al mòbil... Escolta, Siri, com es diu això? Què és això? Pum, i li diu.
I ja està.
Jo he treballat tant amb diccionaris també de paper.
Exacte, doncs mira, he trobat una verdadera joia, que és el diccionari dels instruments musicals.
Ah, uau. És a dir, és en Ramon Andrés, aquest?
Aquest és el del Ramon Andrés.
M'agrada molt.
I, bueno, jo mai m'hagués imaginat que hi ha tants instruments.
És un autèntic... El Ramon Andrés l'hem entrevistat aquí, també, en directe.
Sí?
Sí, sí. En Ramon Andrés és un dels grans, diríem, persones de la cultura d'aquest país que val la pena. Un pensador que fa assaig i que, com a musicòleg, doncs, ell era cantant de música sacra abans, fins que es va retirar, doncs, allà a Navarra. I a Elizondo viu i allà doncs, es dedica a pensar... en fi, doncs que xulo, el diccionari d'instruments musicals és un clàssic també.
Sí, i és una meravella, no? Imagina't, sentar-te una estona amb el meu petit raconet de lectura, sentint com el temporal bufa aquests dies, i escoltant el vent de fons, i entretant, repassant un diccionari amb el que vas descobrint nous instruments.
Clar. Doncs amb aquesta imatge mos despedim d'en Enric Barot. Enric, un plaer, moltíssimes gràcies per aquesta visita. No ens esperàvem que ens portaries llibres, però sobre aquesta idea del racó de lectura i amb aquesta imatge, no?, amb el vent bufant fort, el temporal i tu allà, doncs, arraulit, llegint, mon anam.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Salut.
Salut.
Vinga, de seguida tertúlia.